Bona tarda, són les dues. Un dia més ha tornat a passar i ja comença a ser massa habitual.
Jo he vingut ací, el tren s'ha retrasat una hora. Entonces tinc que ir a les 12 menys quart, en vegada a les 11 menys quart.
Mos diuen que hi ha aquests abonaments gratuïts, però a la pràctica, vull dir, és un enredo. És més pràctic agafar un altre bus o agafar un altre servei, perquè realment el transport públic és miserable, és penós, això, és indignant. Paguem els nostres impostos, paguem les nostres quotes, perquè ens trobem sempre en aquesta situació. Però si ens trobem això, potser paguem més la pena deixar aquest abonament i tornar a l'AVE o anar amb cotxe privat i contaminar, perquè el transport públic és una comèdia.
Una nova avaria d'Adif ha provocat retards en fins a 7 línies de Rodalies aquest matí a Catalunya. El matí caòtic arriba només una setmana després que tota Catalunya es quedés diverses hores del matí sense servei de Rodalies i també després de dues declaracions fetes aquesta setmana. La primera, la de la ministra de Transports, assegurant al Congrés que des del govern de la Generalitat es fan les víctimes cada cop que hi ha una incidència que afecta a Rodalies. I la segona, també aquesta mateixa setmana, la del president de Rodalies, assegurant que el servei és puntual al 90% de les vegades.
Estel migdia, amb Diana Silva.
L'any vinent començaran les obres per ampliar l'estació de Sants i reformar la plaça que hi ha just al davant, la dels Països Catalans. El projecte preveu que l'estació tingui dues noves entrades, s'ampliïn els vestíbuls i que l'edifici tingui dos pisos. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. La plaça dels davant de l'estació tindrà zones de joc infantil i més zones de verd. A més, de cara al 2029 hi haurà un pàrquing subterrani per als taxis i no es permetrà circular els cotxes en alguns dels carrers de l'entorn.
Els viatges de l'IMSERSO estan en risc. Molts hotels no participaran en el programa social perquè els preus que han d'oferir són molt baixos i no els compensa.
Dimarts es posen a la venda els viatges de l'IMSERSO i fons del sector asseguren que els hotels demanen un augment d'entre un 3 i un 7% perquè si no, no ho poden assumir.
En parlarem en uns minuts amb Jordi Martí, que és el president de la taula gironina de turisme. I el jutge ordena tornar a analitzar una mostra vaginal d'Helena Jubany, que ja s'havia valorat després del seu assassinat l'any 2001.
La decisió arriba després de la declaració de dos nous testimonis. Un d'ells forma part de l'entorn de l'investigat i ha contradit la seva coartada.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Sergi Roberto és l'únic jugador del Barça que es queda fora de la convocatòria pel partit de demà contra l'Elx.
El lateral català pateix unes molèsties i Xavi ha decidit no incloure-la a la llista. Pel que fa a la resta de jugadors, tots convocats per l'enfrontament de demà a 4:45 de la tarda al Camp Nou. Escoltarem l'entrenador blaugrana que ha parlat aquest migdia.
I en plana cultural, Modelo 77, la nova pel·lícula dirigida per Alberto Rodríguez, inaugura avui la 70a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià al Magiró.
La pel·lícula dona el tret de sortida a 9 dies d'estrenes i projeccions que portaran fins al certamen bas prop d'una vintena de propostes amb accent català en les diverses seccions, 7 de les quals a l'oficial.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Ja ha començat a ploure. Molts punts de la costa central. Aquestes precipitacions al llarg de la tarda s'extendran a la resta de comarques de Barcelona, comarques de Girona i també Pirineu i Prepirineu. A la resta, sobretot comarques de Ponent i també comarques del sud, tindrem més clarianes sense descartar algun ruixat dispers. Temperatures avui una mica més baixes que les d'ahir, sobretot allà on està més tapat. Demà dissabte no acabarà de fer net, encara es mantindran els ruixats a les comarques del prelitoral, punts de la costa, sobretot al matí, de cara a la tarda més dispersos, però encara podran afectar alguns punts, sobretot de comarques de Barcelona, també comarques del sud de Girona i del nord de Tarragona. Les temperatures demà una mica més baixes que les d'avui, tant les mínimes com també les màximes. I diumenge tindrem ja moltes més clarianes, nuvolositat variable, però cada vegada més estones de sol, i això permetrà que les temperatures d'un rest diumenge tornin a pujar una mica, però sense arribar a fer molta calor.
Gràcies, Jordi. I a aquesta hora, i davant del caos ferroviari que s'ha viscut un dia més a Catalunya, volem conèixer quina és la situació a les carreteres catalanes des del Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs des de fa una estona tenim problemes a la P7, a Castellbisbal, en sentit Barcelona, on ha quedat bolcat un camió que transportava begudes i encara hi ha un carril tallat pendent de ser radiat aquest vehicle, sentit Barcelona, 4 quilòmetres i mig de congestió. Ara mateix a una avaria a la P7 a Cardedeu obliga a tallar un altre carril en sentit Girona, 1,5 km. I pel que fa als accessos nord, que és on tenim constatats aquests problemes ara, a la B30, lateral de la P7, problemes de Cerdanyola cap a Girona i de Bàrbara cap a Tarragona, com també a la C-17 de Mollet cap a Barcelona, a la ronda del litoral, carregada en dos sentits, i per tant, i de cara ja a les portes del cap de setmana, sobretot a molta previsió i circuleu amb molta prudència. Molt bon dia.
Gràcies, Sílvia. Nou matí de caos a Rodalies. Una incidència en les instal·lacions d'ADIF ha provocat retards des de primera hora del matí a 7 línies diferents de tot Catalunya.
A aquesta hora els retards continuen a més de 60 minuts a les línies regionals sud i de 45 minuts a les línies R2 i R2 sud. Retards que també poden superar els 20 minuts a l'R4 per una incidència al sistema de senyalització, en aquest cas entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. El motiu ha estat una avaria a la catenària en el tram entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú, que ha obligat els trens a circular en una única via des d'aquesta matinada. I a aquest problema s'hi ha sumat una altra incidència en el sistema de senyalització que ha limitat encara més el funcionament dels trens.
La primera resposta per part del govern espanyol ha estat la de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que ha culpat el Partit Popular.
És veritat que és una sensació que es correspon amb una realitat de desinversió que s'ha produït i es va produir en els darrers anys i sobretot doncs, arrel no, de la paralització dels projectes i de les actuacions que va portar a terme l'anterior govern.
La ministra ho ha fet des de l'estació de Sants, on aquest matí s'ha presentat el projecte d'ampliació. La primera fase de les obres serà entre el 2023 i el 2026 i inclourà tant l'ampliació dels vestíbuls de dins de l'estació com també la reforma de la plaça dels Països Catalans. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. S'invertiran 410 milions d'euros a ampliar l'estació de Sants i a pacificar els carrers del seu entorn en els propers 9 anys. La idea és que l'any vinent ja comenci les obres a l'interior de l'estació perquè hi hagi una zona de pas més àmplia en forma de creu i ja de cara al 2029, en una segona fase, es preveu que l'estació tingui un pis superior, una zona comercial i fins i tot una ludoteca. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, detallen els canvis que s'hi veuran.
Aquesta estació tindrà més accessos, serà més amable, crearem un espai cívic sense comparació i també molt, molt reivindicat.
Una reducció del trànsit privat del 75%, deixarà de ser una rotonda, aquesta estació, i seran els vianants i els transports públics els únics protagonistes de la mobilitat de la ciutat. I una nova plaça dels Països Catalans, que ha de ser també un espai per als grans esdeveniments ciutadans, culturals.
La reforma es fa per poder donar resposta a l'increment de 12 milions de passatgers que s'espera de cara al 2030. A més, les zones del voltant es pacificaran i la parada de taxis es traslladarà a un pàrquing subterrani. Per cert, que durant l'acte de presentació a Sants ha passat això. El sindicat de llogateres ha irromput per demanar a la ministra que regulin els preus dels lloguers.
Gràcies, Judit. Avui també s'ha sabut que l'operador ferroviari Irió començarà a posar el seu servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid el proper 25 de novembre.
La companyia italiana ha anunciat que a partir d'aquest diumenge es podran comprar els bitllets. El seu preu per trajecte serà de 18 euros. Hi haurà 16 viatges d'anada i 16 de tornada i hi haurà almenys una freqüència cada hora. Irió es converteix en la tercera operadora en oferir aquest trajecte juntament amb Renfe i Ouigo.
Encara sobre mobilitat, la vaga de controladors aeris a França ha obligat a cancel·lar 35 vols a l'aeroport del Prat des de primera hora d'aquest matí.
Són vols amb destí o origen a França o que han de creuar el seu espai aeri. Els controladors francesos han convocat l'aturada per reclamar pujades salarials per combatre la inflació i més plantilla per fer front a les jubilacions.
I el preu dels carburants continua a la baixa. La gasolina sense plom de 95 es paga a 1,74 euros al litre. Si es té en compte el descompte, se situaria en 1,54 euros, un nivell similar al d'abans del conflicte bèl·lic a Ucraïna.
Així doncs, la gasolina es paga el preu més barat des de fa 5 mesos i s'allunya del màxim de 2 euros amb 15 cèntims al litre del juny, punt àlgid de l'escalada de preus iniciada des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. De fet, la benzina està més barata que el dièsel. El preu del combustible Ultra té una forta influència en el preu final dels productes i explica en gran part l'escalada de la inflació per sobre del 10% en els últims mesos.
El president del comitè d'empresa de SEAT i de la UGT a Catalunya, Matías Carnero, no veu clar que els ERTOs de SEAT acabin aquest any perquè la falta de subministrament de microxips ha provocat que hi hagi una reducció de la producció de vehicles.
De fet, es calcula que d'aquí a desembre es produiran menys de 30.000 cotxes i a hores d'ara, cada setmana hi ha 36.000 cotxes fets, però que els hi falta alguna peça i no poden sortir a la venda. Ho ha apuntat en una entrevista al programa El Matí de Radio Estel.
Por la experiencia que tengo, que no llevo tres días, y al estar como miembro del Consejo de Supervisión que estoy en el Grupo Volkswagen, las informaciones que tenemos, que estamos manejando en este momento, da pie a pensar tan abiertamente lo que estoy diciendo. Es decir, no voy a obviar una información o un comentario. Es decir, yo creo que hay que ser cautos.
Carnero ha afegit que a tot l'estat hi ha 175.000 persones que depenen directament de SEAT i, per tant, patirien les conseqüències d'aquest expedient de regulació temporal.
D'altra banda, el president d'UGT a Catalunya veu amb bons ulls que es limiti el preu dels productes, dels aliments bàsics, perquè, segons ha detallat, hi ha molta gent que obté guanys durant el procés de distribució d'un producte.
Sí, Carnero s'ha mostrat a favor que el govern intervingui directament en un pacte de rendes, però ha avançat que el problema són les properes eleccions generals.
Però aquí hi ha un problema. Que se llama elecciones generales. Y cuando hay elecciones, aquí hay un inmovilismo a la hora de aplicar cuestiones que es muy complicado. Es decir, yo, si tuviera que decidir en estos momentos un plan de renta, si no hay acuerdo o un plan, yo ejecutaría una norma de ámbito general como proyecto de ley para que contener los precios y contener, dijéramos, la inflación.
En aquest sentit, Carnero ha exposat que li agradaria tenir un govern com l'alemany, on conservadors, socialdemòcrates i verds es posen d'acord en menys d'un dia per arribar a un pacte d'estat.
Per cert, que el cost laboral, que inclou salaris, cotitzacions a la Seguretat Social, indemnitzacions i prestacions, ha crescut un 5% més que fa un any a Catalunya. La dada supera per primer cop els 3.100 euros del segon trimestre.
Pel que fa als sous, van pujar més d'un 5% i mig fins als 2.350 euros de mitjana. El cost salarial es tradueix en un sou de 17,87 euros per hora. Si es compara amb les altres comunitats, Catalunya es manté al tercer lloc amb el cost laboral més elevat superada per Madrid i País Basc.
Estel Migdia.
El jutge ordena tornar a analitzar una mostra vaginal d'Helena Jubany que ja s'havia valorat després del seu assassinat l'any 2001. Ho ha anunciat l'advocat de la família després de la declaració de dos nous testimonis del cas aquest matí des dels jutjats de Sabadell. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'advocat de la família Jubany ha assegurat que amb els mitjans actuals els nous anàlisis permetran detectar mostres de terceres persones. D'aquesta manera mirarien de comprovar-les amb l'ADN trobat a la roba de Jubany. És Benet Salelles.
El que podem dir, perquè així ho ha dit la policia, és que hi ha un ADN que permet fer identificacions. Veurem, no?, fins on ens porta i tenim un hisop vaginal on, a data d'avui, el toxicologia diu que pot obtenir informació que no podia obtenir l'any 2001 pels mitjans d'investigació de què disposa en aquest moment. Doncs tenim camp per córrer i esperem que això ens aporti informació decisiva per resoldre el cas.
Els laboratoris, de moment, estan comprovant si l'ADN correspon al de l'únic investigat actualment, Xavi Jiménez. Els dos resultats trigaran algunes setmanes o inclòs mesos.
La decisió del jutge arriba després de la declaració d'aquests dos nous testimonis. Un d'ells forma part de l'entorn de l'investigat i ha contradit la seva coartada. L'altre és el coordinador de la Unió Excursionista de Sabadell, que ha dit que no recorda res.
Les declaracions han durat més de dues hores. El testimoni de l'entorn de Jiménez ha desmuntat la coartada de l'únic investigat ara mateix pel cas de l'assassinat d'Helena Jubany. Segons l'advocat de la família Jubany, el declarant ha explicat que ell estava en companyia de les persones que Jiménez va assegurar que es trobava el 30 de novembre del 2001, quan es va veure per últim cop Helena Jubany en vida.
Per nosaltres, el primer testimoni consolida la imputació contra el principal investigat perquè descarta, repeteixo, el lloc on ell diu que es trobava i, per tant, per nosaltres és un contraindici de que el dia que va desaparèixer l'Helena doncs, podia estar en companyia de l'Helena Jubany.
Salelles ha explicat que l'altre testimoni, el president de la secció natura de la Unió Excursionista de Sabadell, no recorda res d'haver parlat amb totes les persones investigades com a sospitoses del crim i no ha aportat cap dada. L'advocat de la família ha criticat que, tot i que el declarant havia dit que col·laboraria, no ho ha acabat fent.
El propi jutge i el propi fiscal li han fet evidents les contradiccions en les que estava caient sobre què recordava, què no recordava i com aquesta actitud de desmemòria no encaixava amb una persona que havia mantingut la relació que constava, no?, per aquestes visites a la presó, als advocats i per aquestes trucades telefòniques.
Mentrestant, l'acusació particular no descarta seguir citant els jutjats a nous testimonis.
Gràcies, Sílvia. I atenció a aquesta notícia. Una de cada tres persones que es van infectar de Covid ara fa un any i que van decidir no vacunar-se ja no tenen anticossos.
Segons un estudi de l'IES Global i l'Institut Germans Trias i Pujol, aquesta falta d'anticossos és encara més evident en persones més grans de 60 i fumadores. L'estudi també revela que el tipus de vacuna, l'edat i la salut mental són factors molt associats al nivell d'anticossos després de vacunar-se i que el fet d'haver-se vacunat i infectat dona una immunitat encara més gran i duradora. L'estudi també conclou que Moderna és la vacuna més eficaç.
I Salut ha informat de dos casos de febre del Nil a Catalunya, concretament a Reus.
Un cas està confirmat i l'altre encara és només un cas probable. Totes dues persones estan ingressades a l'Hospital Sant Joan i la seva evolució clínica és favorable. La principal via de transmissió de la malaltia a les persones i als animals és a través de la picada de mosquits després d'haver picat a aus infectades. L'Ajuntament de Reus i el Departament de Salut han posat en marxa un pla d'informació, vigilància, prevenció i tractament pel fet que aquesta malaltia emergent s'hagi considerat com un brot.
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, evoluciona favorablement de l'ictus que va patir diumenge passat.
L'Hospital de Sant Pau ha informat que Pujol continua ingressat a les unitats d'ictus i que per ara no es detecten complicacions. Els metges han informat que l'expolític ja ha iniciat la rehabilitació motora i de llenguatge i es preveu donar-li l'alta aviat.
Gairebé 3 de cada 10 espanyols es troben en risc de pobresa o exclusió social. És la tercera pitjor dada dels països que són a la Unió Europea.
Segons les dades publicades aquest dijous per l'Eurostat corresponents al 2021, l'Estat presenta la tercera pitjor xifra dins la Unió Europea, superat només per Romania i Bulgària. Espanya ha empatat amb Grècia, mentre que els percentatges més baixos corresponen a la República Txeca, Eslovènia i Finlàndia. Al conjunt de la Unió Europea, més de 95 milions de persones es troben en situació de pobresa. Això suposa un repunt de pobresa de gairebé un punt respecte a les dades del 2020.
I el govern català vol modificar el Codi Civil per fer més fàcil desheredar els fills o els nets en cas de maltracte psicològic o físic al testatari.
El principal canvi que s'introdueix és que ara haurà de ser el desheredat el que justifiqui que no és cert que ha existit aquests maltractes o una mala relació amb la persona que deixa el llegat, quan fins ara no era així. Ho ha explicat a Ràdio Estel l'advocada especialista en herències, Maria Elba Rojas.
La causa por la que le han desheredado, que actualmente la falta de relación familiar, decimos que esta causa no es cierta y el problema para demostrar que sí que era cierta es del heredero. Él tiene el problema ahora mismo y ese es uno de los motivos por el que se quiere cambiar la ley.
I un altre dels canvis que es vol introduir és la reducció de 10 a 4 anys al període que té una persona per reclamar l'herència legítima. La previsió és començar el debat de la reforma del Codi Civil català a finals d'aquest any.
I us ho explicàvem amb titulars. Els viatges de l'Imserso estan en risc. Molts hotels no participaran en el programa social perquè els preus que han d'oferir són molt baixos i no els compensa.
Dimarts es posen a la venda els viatges de l'Imserso i fonts del sector asseguren que els hotels demanen un augment d'entre un 3 i un 7% perquè, si no, no ho poden assumir. El problema és el baix preu que es paga per habitació. Cada hotel que participa en el programa rep 22 euros nets per habitació i pensió completa, una quantitat que no serveix per compensar els gastos que tenen els hotels per la inflació disparada. Una de les zones que més es veurà afectada per aquesta situació és la Costa Brava, on, per exemple, en llocs com Lloret de Mar, hi ha una desena d'hotels que han decidit no participar al programa de viatges per gent gran, quan abans de la pandèmia sí que ho feien.
Jordi Martí, president de la taula gironina de turisme, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A falta d'una setmana, o menys d'una setmana, perquè es comencin a vendre els viatges de l'Imserso, a les comarques gironines, quants hotels hi ha que han rebutjat participar-hi?
Bé, diguem que el principal destí on hi havia més hotels que s'havien acollit en aquest programa era Lloret, i com bé heu dit, a títol bastant simptomàtic, dels 13 que normalment s'hi acollien, aquest any ja n'hi ha 9 que no ho faran. Dic que és una xifra molt important i que, bueno, que posa en qüestió tota la temporada d'hivern, ja no només per lo que és el programa Estiu Inserso, sinó pel fet de que hi haurà, doncs, això, nou establiments menys oberts, amb la qual l'oferta hotelera, doncs, decreixerà amb moltíssim.
Quins motius han donat aquests hotels per no acollir-se finalment, no? Per no participar en aquest programa de l'Inserso?
Bé, ja de sempre Inserso era una programació que era un mes a mes, era un coixí que donava, doncs, una mica d'oxigen a l'hotel per tenir o per mantenir les portes obertes a l'hivern, uh-huh. I això, doncs, li permetia acollir, doncs, altres programacions o caps de setmana que acabaven de fer-li una facturació, doncs, més o menys correcta per la temporada d'hivern. Aquest any, doncs, aquest coixí és que tothom tem que no arribi ni a cobrir la despesa general de tenir l'hotel obert, perquè, bueno, no cal dir, doncs, que això, doncs, que totes les despeses primeres han augmentat, doncs, moltíssim, i amb aquesta inflació que sembla que es va mantinguent, i la despesa, sobretot, amb electricitat i gas, que a l'hivern és molt important, doncs ja la gent fa tema que això, doncs, que aquests 22 euros, que a més hauríem de treure l'IVA d'aquí, doncs no dona ni per tenir la infraestructura oberta. I aquesta és la preocupació, i per això hi ha molts hotels que ja no s'han arriscat a deixar les portes obertes.
Clar, perquè tu ara deies aquests 22 euros, no? També hem llegit, no?, que els preus més o menys d'aquestes vacances per gent gran van al voltant dels 455 euros per una estança de 10 dies en una zona de la costa. Fins a quin punt s'allunya aquest preu del que habitualment ens pot costar qualsevol unes vacances d'aquest tipus?
Moltíssim. A veure, hem de pensar que això és un programa social que ve subvencionat per el Ministeri i que això, doncs, s'obté mitjançant licitacions públiques on es presenten unes unions temporals d'empresa per gestionar tot el paquet en quant a transport, assistència, allotjament i una sèrie de serveis. El problema ven aquí quan aquestes UTEs, doncs, comencen a presentar, doncs, ofertes temeràries a la baixa i al final acaba repercutint, doncs, en el cost de tot qui composen aquesta cadena i acabem en aquests 22 euros que estava comentant i que evidentment no cobreixen despeses com estaven dient. Amb la qual, bueno, jo crec que s'ha de replantejar una mica tota la programació, perquè és obvi que el tema social és indiscutible, vull dir, per la gent gran l'opció de sortir de vacances ha sigut, jo crec, fonamental, però és que, a més, això, com comentava en principi, per tenir l'oferta disponible oberta a l'hivern ha sigut vital i esperem que així s'entengui i es rectifiqui. No sé si som a temps, perquè, com tu bé deies, dimarts que ve comença la venda i ja hi haurà molta menys oferta disponible a comarques gironines.
A altres territoris, com a la Comunitat Valenciana, davant d'aquesta situació han comunicat que subvencionarien els hotels que continuïn amb aquest programa. Vosaltres heu reclamat alguna cosa semblant al govern català?
Sí, em consta des de les organitzacions empresarials d'hoteleria ho han reclamat. L'exemple de València és un exemple de que seria una molt bona opció per intentar-ho compensar, però a hores d'ara no em consta que hi hagi cap acord i, bueno, estarem en negociacions a veure si es troba alguna manera de revertir aquesta situació.
Clar, perquè em parlàvem, no?, de que sense els viatges de l'Inserso també és més difícil que segueixin els establiments oberts de cara més a l'hivern. No sé si més o menys sabeu quin impacte econòmic i laboral també pot tenir en el sector hoteler i també de restauració a la zona el fet de que no vinguin tots aquests tota aquesta gent gran, no?, a fer servir els serveis.
Bueno, no està quantificat. Jo crec que quan estigui ja tot clar qui tindrà obert i la programació que hi ha hagut i podrem treure un impacte, però evidentment serà importantíssim perquè no només és el fet de tenir de l'oferta hotelera amb la conseqüent oferta de llocs de treball que deixen de ser-hi, sinó que, a més, tota la complementarietat que això comporta en quant a manteniment, a indústries primeres, a les excursions, a les agències de viatge, als guies, als restaurants, a les excursions quan la gent surt pel territori. Jo crec que és un impacte molt important que cal defensar i que jo suposo que serveixi per intentar redirigir tot aquest problema que ens vindrà aquest hivern.
I més enllà del programa concret, no?, amb els viatges de l'Inserso, també hi ha molts hotels que aquest any decidiran fer l'aturada de l'hivern, començar-la abans, començar-la el mes d'octubre, quan a vegades es fa ben entrat el novembre. Per què s'està fent això de tancar abans?
Doncs sí, realment és així. Jo, també he de tenir en compte que, tot i que el 2023 hem arrencat molt més bé del que pensàvem, també és cert que hi ha molts programes de d'operació que no han tingut temps d'arrencar ni fer les ventes amb anterioritat, i això ens ha portat a que no hi siguin. Vull dir que la turoperació és en aquests moments on es troba a faltar. En temporada segur que no, perquè hi ha més individuals, ja la gent es belluga més, però ara que realment els programes de turoperació és quan realment emplenaven la pell la posttemporada, doncs on adonem que n'hi són. I aquests són els que han causat doncs, que hi hagi aquesta falta de demanda fora de temporada, i que això, sumat a les despeses fixes que doncs, tots els establiments s'estan veure a venir, que en alguns casos poden inclús més que triplicar el cost d'energia, doncs, s'imposa la precaució i hi ha molta gent que doncs, això s'està plantejant tancar l'octubre, mentre que abans ho feia a principis de novembre, per això que us comentava.
Ja per acabar, estem ben bé, no? Estem a mitjans, just a mitjans de setembre, just s'acaba la temporada d'estiu. Quina valoració en feu de com ha anat aquest estiu, ja 100% podríem dir sense pandèmia?
En el global de l'oferta jo crec que és molt positiu. Hem de tenir en compte això, l'estiu, en quant a l'estiu ha sigut més bo del que ens podíem arribar a imaginar. Cal recordar que vam començar l'any amb l'amenaça de l'Omicron, que al final no va ser tan greu com ens pensàvem, però sí que darrere li va venir una guerra i darrere un increment de preus de combustible que repercutia no només en els allotjaments, sinó que també en el transport, tant autocars com el transport aeri, i que també ens feia tema que seria complicat. Però bé, ha guanyat la irracionalitat i les ganes de viatjar, i hem tingut un estiu realment molt bo en el conjunt de les comarques gironines, que ara la preocupació ve, doncs, això, a saber com passarà com vindrà aquest hivern amb tot això que hem estat comentant, però bé, no treu de que estem realment satisfets dels resultats d'aquest estiu.
Doncs Jordi Martí, president de la taula gironina de turisme, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
El Congrés dels Diputats ha aprovat la creació d'una comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya centrada en l'època del govern del Partit Popular, tot plegat arran de la causa oberta per la justícia andorrana contra l'expresident espanyol Mariano Rajoy i altres membres del govern de llavors per extorsió a la banca.
La justícia andorrana va obrir una causa en contra de Rajoy i els seus ministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro i tres exalts càrrecs per una presumpta extorsió a directius de banca privada d'Andorra perquè facilitessin informació sobre els comptes de polítics catalans. La iniciativa ha estat impulsada pels grups independentistes i nacionalistes i ha rebut el suport del PSOE i Unides Podem. Una votació que també ha rebut el vot a favor del diputat del Partit Popular, Alberto Casero, el mateix diputat que, per error, va facilitar l'aprovació de la reforma laboral.
I a Catalunya, Junts també es posa de perfil i rebutja la proposta de l'ANC de fer la independència el 2023. La formació sosté que l'acord de govern amb Esquerra és compatible amb fixar un termini per la independència.
La reunió d'ahir a la tarda al Parlament entre la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, i la líder i el secretari general de Junts, Laura Borràs i Jordi Turull, que encapçalen les dues ànimes del partit, va acabar amb Feliu visiblement molesta.
No veuen apostar en aquests moments doncs, per aquesta proposta, però sí no es neguen a tenir-la sobre la taula en el marc doncs, de taules de diàleg, en el marc en què hi hagin diferents actors per estudiar-ho.
El posicionament públic de Junts pretenia acontentar Pere Aragonès. De fet, ho va aconseguir perquè el president de la Generalitat no va trigar a elevar el posicionament del seu soci de govern.
Cap de les dues formacions polítiques que donen suport al govern, i em remeto a les notícies d'aquesta mateixa tarda, considera com una opció real que la independència es pugui proclamar el segon semestre de 2023.
I també deia de la CUP, el rebuig de declarar la independència l'any vinent arriba després que el dia anterior es fes més evident la possible sortida de Junts del govern per les discrepàncies en les estratègies independentistes dels dos socis. I
a Londres, la gran quantitat de gent que ha volgut dir un últim adeu a la reina Elisabet II ha fet que aquest matí les autoritats hagin decidit impedir que més persones s'afegissin a la cua, que ja s'allargava més de 8 quilòmetres.
L'accés s'ha hagut de tancar durant almenys 6 hores i les autoritats britàniques asseguren que ho fan perquè s'ha arribat al màxim de la seva capacitat. La Capella Ardent va obrir dimecres a la tarda i no tancarà fins dilluns. En aquest sentit, el forense Narcís Verdalet apunta de Ràdio Estel com funciona la legislació quan una persona mor i ha de ser traslladada.
I la legislació, tant espanyola com europea, és molt clara. Quan un cadàver s'enterra passat els dies prudencials, que són 2-3 dies, última normativa, la llei de policia sanitària i mortuòria, llavors obliga a conservar o embalsamar, vaja, un cadàver, perquè a més si hi ha desplaçament.
Recordem que dilluns tindrà lloc el funeral d'estat en memòria de la monarca i entre les autoritats que assistiran a la cerimònia hi haurà el rei emèrit Joan Carles I.
I aquí a Catalunya, els Mossos d'Esquadra busquen una menor desapareguda a Sant Cugat del Vallès des de fa un mes i mig.
Segons les autoritats, la noia de 14 anys podria estar per Sant Celoni, Extremadura o Màlaga. La noa fa 1,65 m d'alçada, és de complexió forta i té els cabells llargs i amb serrell. Els Mossos, a través de les xarxes socials, han demanat la col·laboració ciutadana.
Aquest dijous al vespre ha mort un motorista veí de Cabrera de Noia.
El noi ha perdut la vida en un accident de trànsit a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. Amb aquesta ja són 117 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.
La marca de formatges President està retirant del mercat dos dels seus productes per contenir algun element metàl·lic.
Es tracta dels formatges de cabra Sem Maura, el de 180 grams que conté 6 unitats i el de Riblaire, que és un en format d'un quilo i conté 2 unitats. Les autoritats sanitàries demanen als consumidors que els tornin als punts de venda.
I a Tarragona, 9 locals d'oci del Port Esportiu tenien la llum punxada. L'energia defraudada equival al consum de 212 habitatges durant un any sencer.
La consellera de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona ha manifestat que aquestes manipulacions, a banda de ser molt perilloses per la seguretat dels qui cometen el delicte, també ho són pels establiments i pels clients.
I en esport, Sergi Roberto és l'únic futbolista que ha quedat fora de la mà de la convocatòria pel partit de Lliga que el Barça juga demà al Camp Nou contra l'Elx.
Els motius són unes molèsties físiques al tendó d'Aquiles i per això no va convocat. La llista la completa la resta de la plantilla, que no compta en cap sancionat ni en cap altre lesionat. El tècnic Xavi Hernández ha parlat aquest migdia i ha dit que per demà espera un equip semblant al Cádiz, que va ser l'últim rival a la Lliga la setmana passada, i avisa de l'exigència que tindran els jugadors.
Hay que ganar, esto va de ganar 3 puntos mañana y no va a ser fácil, no va a ser fácil porque es un partido que da todo el mundo por ganado y nos costó mucho el año pasado con el mismo bloque y prácticamente misma plantilla, mismo entrenador y nos costó mucho ganar los 2 partidos el año pasado.
Xavi no ha deixat clar, però si el davanter Ansu Fati tindrà minuts, demà i s'ha limitat a dir que es vol treballar amb prudència tenint en compte les lesions que ha patit darrerament i la seva entrada a l'equip, per tant, serà progressiva.
Estem fent un plan amb molta precaució, doncs, perquè ell també se senti molt bé com abans. Aquestes sensacions potser que tenia, doncs, està costant una mica i a lo millor també és culpa meva i culpa nostra de com estem gestionant. Però crec que anem bé, crec que anem bé. Anem amb precaució, està entrant bé, està ajudant molt a l'equip, va marcar diferències sobretot a Sant Sebastián i anirà entrant. Ha de ser un futbolista molt important per nosaltres, no?
El tècnic de Terrassa també ha explicat que amb el calendari tan apretat de partits és molt complicat mantenir sempre un 11 titular, ja que els jugadors necessiten descansar. L'equip es concentrarà demà a 2:15 i el partit començarà a 4:45 de la tarda en directe per Movistar La Liga. Aquesta jornada el Barça pot acabar com a líder si el derbi madrileny de diumenge entre Real Madrid i Atlético acaba amb empat o derrota de l'equip blanc. Una jornada 6 que ja comença aquesta nit a les 9 amb el partit entre Valladolid i el Cádiz.
El Girona també s'ha entrenat aquest matí abans de marxar cap a Sevilla per jugar diumenge contra el Betis.
Els gironins acumulen força baixes a causa de les lesions. Demà, no, diumenge, no podran jugar ni Estuani, Ibrahima Kebe, Borja García, Ivan Martín, i Ángel Herrera, Ramon Terrat, Jureña, ni tampoc David López, que va ser l'últim en entrar a l'infermeria. El partit de diumenge no és fàcil per als gironins, ja que s'enfronten a un Betis en ratxa, que ara mateix ocupa la tercera plaça a la classificació general de la Lliga. Per això, el tècnic Michel Sánchez creu que hauran de fer un partit excel·lent.
Per guanyar, hem de fer un gran partit. El Betis és un equipàs, porten en el seu entrenador 3 anys i ja saben com jugar, però más allá de eso es per mi ser nosaltres mateix. Personalitat, il·lusió, humilitat.
El partit començarà diumenge a 2:15 de la tarda, al mateix dia, i a la mateixa hora jugarà també l'Espanyol, que viatja fins a Sant Sebastià per enfrontar-se a la Reial Societat.
Encara en futbol, Luis Enrique ja ha publicat la llista de convocats pels propers partits de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions.
I els jugadors Nico Williams i Borja Iglesias són les dues novetats destacades en la llista de futbolistes. Una llista de la que se n'ha quedat fora el davanter del Barça, parlàvem fa un moment, Ansu Fati, i també Sergio Ramos i Iago Aspas, que havien sonat els darrers dies com a possibles candidats. Així explicava Luis Enrique els motius de la convocatòria de William Iglesias.
Los dos deben hacer el mismo rol, es decir, el de el extremo puro tiene que también saber jugar por dentro. Creo que Nico está en ese proceso de aprendizaje y de mejora, y hemos aprovechado en esta convocatoria pues para verlo en primera persona, que siempre te llevas sorpresas y cosas a descubrir. Y el caso de Borja, tiene nivel para poder asociarse, tiene gol, es un jugador muy poderoso físicamente. Muy interesante y muy contento de que pueda venir a ayudarnos.
Luis Enrique ha fet una llista de 25 jugadors. Entre ells hi ha 6 futbolistes del Barça, que són Eric García, Jordi Alba, Gavi, Pedri, Ferran Torres i Sergio Busquets. De fet, Luis Enrique també ha dit que si demà hi hagués començat el Mundial, se n'aniria amb aquests jugadors que ha convocat. Els partits d'Espanya es juguen el cap de setmana que ve, quan s'atura la Lliga Primera Divisió el dissabte 24 a jugar contra Suïssa i el dia 27 contra el combinat de Portugal.
I en motor, Marc Márquez ha tornat a pujar una moto per disputar uns entrenaments lliures, 4 mesos després de fer-ho per última vegada en un Gran Premi.
El retorn ha estat a casa, al circuit de Motorland, on aquest cap de setmana se celebra el Gran Premi de l'Aragó. El pilot català de Repsol Honda ha marcat un bon registre, fent el 12è millor temps. La sessió l'ha dominat per un altre català, el pilot d'Aprilia, Aleix Espargaró, que ha patit una caiguda, però que ha pogut continuar amb els entrenaments sense cap problema. El segon millor temps ha estat per l'italià Pecco Bagnaia i el tercer serà adjudicat Alex Rins. El líder del Mundial, Fabio Quartararo, s'ha hagut de conformar amb la 8a plaça. En aquests moments s'estan corrent els segons lliures d'aquest Gran Premi, que han començat quan passaven 10 minuts de les dues del migdia. La volta més ràpida l'ha marcat per ara Maverick Viñales. Marc Márquez roda ara 6è, quan falten 19 minuts per acabar aquesta sessió de lliures.
I aquest vespre la selecció espanyola lluitarà per una plaça a la final de l'Eurobàsquet.
Serà a 8:45 del vespre quan els espanyols s'enfrontin a Alemanya, un dels equips més forts de tot el campionat. El seleccionador espanyol Sergio Scariolo és conscient de la dificultat, però confia en el bon joc dels seus jugadors.
Con ganas de seguir compitiendo, las condiciones físicas no son malas, al margen de problemas puntuales y por supuesto con la sensación de que vamos a enfrentarnos al equipo que seguramente que ha sido el mejor hasta ahora, no solo por la fuerza que tienen, sino por cómo han jugado. Hasta ahora es el mejor equipo de la competición y estamos muy conscientes de ello.
Espanya buscarà en aquesta victòria apropar-se més al quart títol europeu de la seva història. L'altra semifinal es decidirà entre Polònia i França unes hores abans, a partir d'un 5:45 d'aquesta tarda.
I acabem amb tennis, perquè aquesta tarda l'equip espanyol de la Copa Davis s'enfronta al Canadà.
Espanya disputa la seva segona eliminatòria a la fase de grups d'aquesta competició davant un equip on el tenista més destacat és Félix Auger-Aliassime. El combinat espanyol va arrencar amb les victòries d'Albert Ramos i de Roberto Bautista per derrotar Sèrbia el dimecres, on destaca l'absència de Novak Djokovic. De la seva banda, la selecció canadenca va vèncer per 2-1 Corea en la primera jornada, per la qual cosa avui es disputarà el lideratge del grup B contra Espanya. Caldrà veure si finalment pot jugar Carlos Alcaraz. Ho veurem d'aquí poca estona, d'aquí poc menys d'una hora, a les 4 de la tarda, i es podrà seguir en directe pel canal Vamos de Movistar Plus.
N'estarem pendents. Gràcies, Xavi. Obrim plana cultural. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
Modelo 77, la nova pel·lícula dirigida per Alberto Rodríguez, inaugura aquest divendres la 70a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí, hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras.
Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido.
La pel·lícula ha estat coescrita a quatre mans amb el guionista espanyol Rafael Cobos.
El film s'endinsa a la presó barcelonina l'any 1977 i retrata la lluita dels presos pels seus drets en un país que buscava un nou horitzó amb el final de la dictadura franquista. La pel·lícula dona el tret de sortir de 9 dies d'estrenes i projeccions que portaran fins al certamen basc prop d'una vintena de propostes amb accent català en les diverses seccions, 7 de les quals a l'oficial. El director de Modelo 77, Alberto Rodríguez, ha apuntat que han intentat fugir dels estereotips a l'hora de tractar els personatges a la pel·lícula.
El humor està inherente al ser humano. A mí me hace falta para vivir. Y nosotros desde el principio en esta película lo que queríamos es que los personajes no fueran estereotipos, sino que realmente fueran o lo sintiera el espectador como seres humanos, como personas sobre todo, por encima de todo. Y en ese sentido el humor entraba de manera natural en la historia. No es algo que buscáramos porque pretendíamos un efecto concreto, sino que ha ido apareciendo de manera natural.
Rafael Cobos i Alberto Rodríguez van començar a escriure Modelo 77 a partir d'una notícia sobre la fuga de 45 presos de la presó barcelonina del 1978. La pel·lícula, per cert, és una coproducció de Movistar Plus i Atípica Films i arribarà a les grans pantalles el proper 23 de setembre.
Interessant, eh?
Sí, hi anirem, potser.
Un festival, com deies, que està també molt marcat per la presència de pel·lícules catalanes.
Sí, concretament a la secció oficial del festival s'inclouen títols com Girasoles Silvestres de Jaime Rosales, l'òpera prima de Miquel Gurrea, que es diu Suro, la sèrie Fàcil, dirigida per Anna Costa, i el segon llargmetratge de Pilar Palomero, que es diu La Maternal. També hi trobem el documental El sostre groc d'Isabel Cuixet i la sèrie Apagón, que compta amb Isa Campos i Saki La Cuesta entre els seus directors.
La cantant, saxofonista i trompetista Andrea Motis actuarà aquest dissabte a Sant Cugat en el marc del Festival Vincles. Motis també oferirà un concert gratuït el proper 26 de setembre a les festes de la Mercè de Barcelona a l'escenari del Moll de la Fusta.
Sí, avui, Diana, precisament hem tingut el plaer al matí, al magazín del matí de Ràdio Estel, de poder parlar amb l'artista i ens ha avançat alguns dels elements que vol incorporar en els seus futurs treballs. Uh-huh. En aquest sentit, ha apuntat que la maternitat, recordem que és mare d'un nen que es diu Cel, que té un any, doncs que hi ha jugat un paper molt important en els seus nous treballs. I, de fet, en el videoclip de Babies hi apareix el seu fill d'un any, en Cel. Andrea Motis ha avançat que de cara a aquests nous treballs que vinguin, el que vol és establir un diàleg més íntim amb l'oient.
La veritat és que tinc inquietuds a nivell de poder fer un disc proper que on compartir una miqueta més enllà del que és la música, o sigui, m'agradaria també compartir més paraules i més, fins i tot formes de viure, no?, i maneres de pensar. La veritat és que jo crec que m'he convertit una mica també des de la maternitat a la senzillesa, no?, l'austeritat i el decreixement una mica que per un creixement personal.
I per cert, que en el darrer disc d'Andrea Motis, titulat Loopholes, que en català serien llacunes...
Gràcies per l'aclariment, perquè no ho sabia.
Loopholes, quan algú diu Loopholes, és que és això. Doncs l'artista barreja el jazz més tradicional amb noves sonoritats, també noves influències i noves companyies, i també hi ha lloc per lletres en alemany.
Déu-n'hi-do. I un altre saxofonista que ha presentat noves propostes ha estat Dani Nelo, que en el marc del Mercat de Música Viva de Vic ha donat a conèixer el seu nou trio musical. Conjunt es diu Dani Nelo Organ Trio.
Sí, la base de la formació és a través d'un orgue, una guitarra i una bateria. Es tracta de la proposta amb composicions pròpies que van des del blues fins al punk i també passant pel soul jazz. El projecte que Nelo ha presentat a Vic és un particular homenatge a aquella música que ha sentit al llarg de la seva vida. Nelo, per cert, està acompanyat per Gerard Nieto a l'orgue, Martín Burguet a la guitarra i Ramon Ángel Rey a la bateria.
Sí. I atenció a aquesta notícia, sobretot pels fans de crims, perquè l'actriu Úrsula Corberó, coneguda pels seus papers a La Casa de Papel i a la sèrie Física o Química, i també l'actor Quim Gutiérrez, del Cor de la Ciutat, déu-n'hi-do quin repertori, eh? I Goya també a millor actor revelació pel seu paper a Azul Oscuro Casi Negro, protagonitzaran una sèrie basada en el crim de la Guàrdia Urbana.
Déu-n'hi-do amb aquesta notícia, notícia fresca. L'actriu de Sant Pere de Vilamajor i l'actor barceloní protagonitzen la minissèrie per la plataforma Netflix que es dirà El Cuerpo en Llamas. Es tracta d'una producció basada en l'anomenat crim de la Guàrdia Urbana, que la mort de l'agent Pedro Rodríguez a mans de la seva dona i de l'amant d'aquesta, Rosa Peral i Albert López, igualment membres del cos de seguretat barceloní. Crec que molts dels oients potser hauran vist aquests capítols, doncs ara tindreu una sèrie que en parlen. Corberó, en aquest cas, pren el rol de la dona del policia assassinat, mentre que Gutiérrez encarnarà el paper del seu amant. La minissèrie començarà el rodatge el 19 de setembre a Barcelona, així que estigueu atents, i s'allargarà durant diverses setmanes tant a la capital catalana com a altres municipis, però encara no han avançat a quins.
La mirarem. Gràcies, Olma. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Marxar de cap de setmana, ja ho sabeu que els divendres és el dia de la setmana en què molts artistes publiquen nova música, i també que per això cada setmana tenim a la Mercè Mondello, no ho direm mai bé, Mercè Mondello, perquè ens expliqui tot el que no ens podem perdre. Mercè, bona tarda.
Bona tarda, i a més avui amb algunes novetats que ens portaran records.
Molts nervis. Comencem amb un dels noms de qui més s'ha parlat durant la setmana, que és ni més ni menys que Ozuna.
El porto-riqueny estrena nou senzill que es diu La Copa. Ya se me El passat cap de setmana el vèiem rodant videoclip amb Shakira, a Manresa, sí. I ara sabem que tots dos faran una col·laboració junts que portarà per nom Monotonia i que sortirà amb el proper àlbum de la cantant. Però és que, per altra banda, fa no res també el vèiem en una entrevista a casa de l'streamer Ibai, on va explicar que ja té nou àlbum gairebé punt, del qual ara n'estem escoltant aquest avançament que es diu La Copa. I alerta, perquè també estrenarà pel·lícula, que és que
no té temps de descansar.
No, a part de músic, també és actor, això no ho sabia jo.
Veurem com és aquesta pel·lícula d'Ozuna, però canviem totalment de registre i també reduïm una miqueta la mar.
Sí, ho fem amb Carlos Sandnes, que també està d'estrena.
Manos que ya no te tocarán. Si cada vez que yo te pienso genero un universo. Oye. Imaginaba noches eléctricas bajo tu signo y las perseguía.
El barceloní publica aquest Nadie sabe que te quiero i ho fa poc abans de posar punt i final a la gira d'enguany. De fet, demà farà el seu últim concert a Madrid i després se n'anirà fins a Amèrica Llatina, on acabarà passant per Xile, Argentina i Colòmbia. Vull dir que déu-n'hi-do, fins ben lluny que se'n va.
M'agrada, aquesta cançó no l'havia escoltat.
Sí, és molt Carlos Sandnes.
Sí, però tranquil·leta.
Sí, i de fet, ara dèiem, Ozuna també és actor, doncs Carlos Sandnes també és il·lustrador.
Aquí hi ha una mica d'intrusisme laboral, eh? Ja.
Totalment. És que la música no dona per tant, Diana. Total, el que ha fet és fer una làmina il·lustrant també aquesta cançó que es diu Nadie sabe que te quiero, que també és preciosa.
I també torna... Aquesta sí que em fa il·lusió, de veritat.
T'ho he vist en la mirada.
Un dels clàssics del pop espanyol, això, que a mi em fa molta il·lusió.
És Maldita Nerea. Què et sembla?
Que he de dir, clar, que hi ha hagut, i aquí hi ha, dintre de Peixera hi ha molta gent que ha jutjat el meu comentari, he de dir que com a, en el meu moment adolescent, Maldita Nerea, pues m'agradava bastant.
Clar, van tenir molt d'èxit, no? Sobretot l'any 2010.
Sorprès que tornin, no sabia ni que seguien.
Clar, aquí està el tema, que sembla que hagin desaparegut del panorama musical, però no, l'últim disc, de fet, el van publicar en plena pandèmia, el 2020, i ara tornen amb el mateix estil de sempre, amb aquesta sonoritat tan peculiar, amb aquest tema que es diu La increïble història entre tu i jo.
I ja ho deies abans al principi, no? Avui hi ha novetats que ens porten també a desbloquejar alguns records.
Ho entendreu de seguida, perquè avui treu nova cançó un dels grups, ara que deies, de la nostra adolescència. Escape!
Igualet, com ha dit en Nerea.
Igual, i que Carlos Sandés, a veure, qui s'havia quedat en el Vals de l'Obrero i es pensava que havien desaparegut, doncs no, bones notícies. Aquest, de fet, és el tercer avançament d'un àlbum que fa olor que sortirà ben aviat. Això és El Chupacabras. I fa la sensació, això, que vindrà l'onzè disc aviat. Fort. I fort, exacte.
Va, primer record desbloquejat, per mi segon, perquè m'ha dit en Nerea. Què més? Què
és, és veritat, és veritat. Doncs, si dic Cali i el Dandy...
Quinem forts,
Potser hi ha gent que ja s'ubica, pels que no recordem la seva gran cançó. I anem fins l'any 2012. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar. Aquest duet colombià que ens van captivar amb aquest Jo t'esperaré, ara tornen i ho fan amb nova cançó. Una canción para la soltera, pa que la bailen toda la noche, pa que se beba la pena, se sienta más buena, como dice Tego, pa que se la gocen, canción para la soltera. És aquest soltera, mira, m'ennuego ja només de dir-ho. Publiquen Sumant forces amb Omar Montes. No sé si l'has reconegut.
La veritat és que així amb aquest trosset, però he de dir que m'agrada la cançó, no tant com Jo t'esperaré, perquè és impossible de millorar. Però està bé,
Sona bé, sona com Cali el Dandy i com Ozuna. Jo no sé què passa... Ai, Ozuna, volia dir Omar Montes. Jo no sé què passa amb Omar Montes, que tothom està col·laborant amb ell. I és un cas molt atípic, perquè ell només té un àlbum d'estudi, en canvi ha col·laborat amb Ana Mena, Zetangana, Juan Magán, Beret, Bad Gyal i fins i tot... Ara t'explotarà el cap, amb Camela.
La combinació... Bueno, la setmana que vens has de portar aquesta col·laboració.
Sí, de veritat, ho voleu? Home, tu ho has demanat,
Ho he demanat.
Val.
Però qui no ha col·laborat fins al moment amb ell és la Madonna.
Que sapiguem, no ens fem il·lusions, perquè tot està perfecte, tot és possible, però Madonna torna a les llistes musicals amb el seu Hang Up, perquè la rapera dominicana Tokisha, que per cert aquí vam conèixer perquè és molt amiga de Rosalía, ha fet un remix d'aquesta cançó tan famosa de Madonna. Una col·laboració que, de fet, va anunciar la mateixa Madonna a través de xarxes socials, amb una foto de les dues, on, per cert, s'hi veu que són molt amigues, també. Vull dir que és una versió autoritzada per la cantant original.
Ah, vale, que no és allò típic de, li poso una base per sota, ho faig així una mica d'estranquis, no.
I, a més, Madonna està encantada amb aquesta versió.
Bueno, sí, revifa un altre cop una mica el tema.
Aquí vol arribar, jo crec.
Va, i encara un tema més que ens fa mirar el passat.
Segur que recordareu aquesta cançó. My Love és una cançó del duet colombià Bomba Estéreo. Segur que molts hem cantat, però desconeixem qui hi havia al darrere. Doncs són ells. Bomba Estéreo és de l'any 2015, aquesta cançó. I ara tots dos ens sorprenen amb una cançó que han fet juntament amb Manu Chao. Hasta que no me duele más. Crec que el títol ha quedat clar, no? Me duele és el títol escollit per aquesta barreja tan boja.
curiosa. Bastant
curiosa, sí, no relacionada per res.
I atenció també amb aquesta novetat musical i sobretot també pel motiu pel que arriba abans d'hora.
Atenció amb l'artista colombià Fate, perquè li han piratejat el seu nou disc. Si supieran la loquera que te escribo y que a ti me llames triste, baby, yo me activo. Lo mejor es polvo sacio contigo. Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido. Aquest Prohibido que estem escoltant i la resta de les cançons del disc havien de veure la llum al desembre.
Vale.
Però tot ha canviat quan el cantant s'ha despertat i ha vist que una persona molt propera a ell li ha piratejat el disc i podia començar a filtrar cançons seves. Doncs el cantant el que ha fet és agafar aquesta mala passada que li han fet i convertir-ho en un fet realment noticiós, que és que ha agafat el missatge que li han dit, Feliz cumpleaños, Fercho, te hemos pirateado el álbum, ha posat com a títol d'àlbum aquest missatge i, a més, ha fet una captura de pantalla del missatge on li havien dit que li piratejaven l'àlbum i l'ha fet servir com a cover del disc que ha publicat i que ara fa que estiguem parlant d'ell.
Realment gira la truita totalment. I aconseguim, és això, perquè si no haguéssim parlat segurament d'ell, també el detall de que la Mercè Mondelo ha imprès perquè jo pugui veure aquesta portada del disc està en el guió impresa perquè la poguéssim
publicar. És que és superestrany, o sigui, jo no sé si aquest cas té precedents o no. Un disc que porta per portada una captura de pantalla. Quan ha passat això? És heavy.
És molt fort. Novetats musicals a banda, també volem obrir la mirada i escoltar què sona a la resta del món. Avui cap on anem?
Anem fins a Itàlia, concretament al número 4 del top 50 de cançons més escoltades, perquè hi trobem un temàs que es diu Giovanni Wannabe. No hi siamo Giovanni Wannabe, ti dedico l'autostrade che portano al mare. Giovanni Wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane, noi sopravvissuti anche alla fine. Che ti sembra Giovanni Wannabe?
A mi la veritat és que m'agrada molt. No? Vull dir, com molta energia, molt...
Sí, et posa alegre, no? És d'aquestes cançons que tenen molta força.
I això de parlar de cantar en italià i aquestes coses...
Doncs als italians especialment els hi va agradar molt. De fet, ha estat la cançó a Itàlia d'aquest estiu. És una cançó de la banda Pinguini Tacciti Nucleari. Pinguins
bé, no?
Tàctics Nuclears. Cada vegada ens ho posa més complicat, això. Es veu que el nom és un homenatge a la cervesa escocesa Tactical Nuclear Penguin, però més enllà d'això, a part de l'èxit que ha tingut aquesta cançó, que està sonant a totes les ràdios italianes, també té èxit el videoclip, perquè el protagonitza Francesco Cicconetti, que és una de les veus de la comunitat LGTBI més seguides a la xarxa, que ha augmentat aquest nombre de visualitzacions.
Va, i qui posa punt i final a la setmana i a la secció és Marc Anthony.
Perquè el cantant mig de Puerto Rico, mig dels Estats Units, avui fa 54 anys. La vida és una sola, ja ens ho diu el mestre. Li hem de fer cas o no?
Home, sí, no? Sempre.
Hay que vivir-la, aleshores.
A vivir-la el cap de setmana. Mercè Mondelo, moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve.
A vosaltres.
I nosaltres ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.